Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions del José Matoses a les vies de so, també del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El papa ha dit avui que si tots beneíssim els altres, no hi hauria segurament guerres. Durant l'audiència general, Francesc ha comentat que aquesta actitud té una gran força i prepara alhora el cor de l'home a deixar-se canviar per Déu. Tot això és un suport importantíssim al costat de la pregària. Francesc, el Sant Pare, ha pronunciat aquesta reflexió l'endemà de fer-se públic el seu vídeo amb la intenció per al mes de desembre que acabem d'iniciar. És precisament reivindicant la importància de la pregària interior.
El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore.
El Sant Pare ha difós aquesta última intenció per a l'any 2020, any de la pandèmia, tot just amb la força del que ha de ser demanar, demanar als creients a Déu que canviï els nostres cors i que canviï aquesta situació d'emergència que vivim. Després de l'informatiu avui, l'entrevista tractarà el que pot ser un futur de col·laboració immediata entre Catalunya i la Comunitat Valenciana després de la reunió ahir del vicepresident català Pere Aragonès i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En parlarem amb el director del Centre d'Estudis per al Transport a la Mediterrània Occidental, Òscar Oliver. I després de la contraportada del Rafa, la taula d'anàlisi avui tindrà com a nom propi Turquia i la situació d'inestabilitat permanent que viu els últims 4 anys després de l'intent fallit de cop d'estat. Això i una miqueta més fins que quedin uns 6 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. I ho fem amb el pensament del dia, avui amb el director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. El pare Anton López ha estat nomenat prior de la Cartoixa de Montalegre, a Tiana, al Barcelonès Nord. Nancy Klein-Maguire, en el seu llibre L'Eternitat de les Hores, sobre els cartoixans, explica que aquests monjos no mesuren el temps per dècades, anys, hores o dies, sinó que ho fan seguint l'any litúrgic, les estacions de l'Església. El seu temps es troba fora del temps i no està marcat per oportunitats comercials ni per compromisos socials, sinó que el marca el repicar de la immensa campana de l'Església. La seva profunda i incansable ressonància estructura els dies i les nits monàstiques. El temps es mou de manera lenta i previsible, en moments mesurats per l'ara. Pels monjos no hi ha futur o passat, sinó una simple sèrie d'ares, moment a moment, respiració a respiració, com un batec. El temps va més a poc, segons els estàndards seculars. els monjos viuen a càmera lenta. El sistema de vida de la cartoixa permet als monjos funcionar més lentament, submergint-se progressivament en el silenci. Bon dia.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem l'informatiu. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
I ho fem parlant d'aquesta casa de Ràdio Estel, perquè segons el resultat de l'última enquesta sobre audiències radiofòniques que s'ha conegut aquest matí, la segona d'aquest 2020, Ràdio Estel és escoltada diàriament per 18.000 persones i són 26.000 les que ens tenen com una de les seves emissores preferides.
Així és, les comarques des d'on més se'ns escolta són Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Baix Camp, Baix Penedès i Baix Llobregat. Per franges horàries, la més escoltada són de 8 a 11 del matí, que inclou la primera hora i 50, també de 1 a 2 del migdia, que inclou la Salve de Montserrat i el musical Fórmula Estel, i de 7 a 8 del vespre, amb la transmissió de la Santa Missa, que puja per primera vegada fins als 4.000 oients.
Les trobades de Nadal seran de 10 persones com a màxim, com estava previst, i sí que comptaran els nens i nenes.
A més, es recomana que no siguin de més de 2 bombolles de convivència. També es retarda el toc de queda nocturn a 2:15 de la matinada, les nits de Nadal i de Cap d'Any, i a les 11 de la nit, la de Reis. Així està previst el pla de Nadal del Govern de la Generalitat. Pel que fa a la mobilitat, el pla manté les indicacions fixades en el pla d'obertura a través dels diferents trams i es recomana que es minimitzi i es mantingui en l'entorn proper. A més, es permetrà el retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d'estudis. Si venen de l'estranger, però, hauran de presentar una PCR negativa, tal com estableix el govern espanyol.
Avui, però, hem viscut el segon dia consecutiu des de l'inici d'aquesta nova desescalada en què les dades sobre la pandèmia són pitjors que la jornada anterior.
Així és, 10 dies després de l'esperada reobertura de bars i restaurants i també de cinemes, teatres i auditoris, tant el risc de rebrot com la velocitat de transmissió han tornat a pujar. Si dilluns es va aconseguir baixar el risc de rebrot per sota dels 200 punts per primera vegada des de principis d'octubre, dimarts tornava a ser de 201 i aquest dimecres és de 210. El risc de rebrot de la Covid, per tant, a Catalunya, torna a ser molt alt.
Un apunt cultural. La Basílica de la Mercè de Barcelona oferirà aquest dissabte un concert especial de Nadal a càrrec del duet Nonet, de flauta i arpa.
Una de les moltes activitats que organitza la Basílica de la Patrona de la ciutat en aquest temps d'Advent. Per a tots aquells que vulguin assistir, el concert començarà a les 12 del matí i l'entrada serà gratuïta.
Moment ara de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. El fred ha estat el protagonista aquestes últimes hores amb un ambient de plena tardor arreu de Catalunya, amb nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.200 metres, i aquestes temperatures es mantindran baixes de cara als 2-3 propers dies, baixant encara més de cara al cap de setmana. De fet, en les properes hores esperem nuvolositat variable, però amb clarianes, encara amb nevades, com dèiem, al vessant nord del Pirineu. Demà no. Demà tindrem ja moltes més estones de sol. Atenció al vent, que continua bufant als dos extrems de Catalunya, que serà de moderat a fort, i allà on bufi farà que la sensació de fred encara sigui més marcada. I demà les temperatures, com dèiem, una miqueta més baixes que les d'avui, però sense precipitacions al Pirineu i encara amb aquestes ventades. Torna a augmentar la nuvolositat de cara a divendres, i el cap de setmana torna a baixar altra vegada les temperatures, ambient més fred, ambient de ple hivern, amb nevades moderades o febles al Pirineu per damunt dels 700 a 900 metres d'alçada tan sols.
Moltes gràcies, Jordi. I l'editorial Claret presenta aquesta tarda, d'aquí a poc menys d'una hora, a les 7, L'economia de Francesc, un llibre d'Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona, que vol divulgar les aportacions i les propostes més importants del pontífex, així com el pensament social de l'Església sobre el sentit i la finalitat de l'economia. L'economia de Francesc és el primer títol de la col·lecció Oikos, publicada conjuntament per l'editorial Claret i Justícia i Pau, amb l'objectiu de reflexionar sobre l'economia actual i el seu impacte en la societat a partir del magisteri i la doctrina de l'Església, així com del testimoniatge de persones rellevants però connectades amb la realitat quotidiana. Això és el que fa l'autor en aquesta publicació, situa el pensament del pontífex en la rica tradició de la doctrina social de l'Església. 5 minuts i serà 6:45, tanquem l'informatiu, com no pot ser d'una altra manera avui, donant-vos les gràcies a tots vosaltres, els que escolteu cada dia Ràdio Estel. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
3 minuts i serà un quart de 7. El vicepresident del govern català en funcions de president, Pere Aragonès, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, van exhibir ahir sintonia en la lluita contra el dàmping fiscal a la Unió Europea i a l'Estat. Ho van constatar en la reunió que van celebrar d'una hora i mitja a la Zona Franca de Barcelona. La trobada, amb motiu de la visita de Puig a Barcelona, arribava dies després d'una polèmica ja coneguda al voltant del pacte entre el govern de Pedro Sánchez i Esquerra Republicana en el marc de la negociació dels pressupostos de l'Estat i en el context de la creació d'un grup de treball específic per a la reforma de l'impost a grans fortunes amb l'objectiu d'acabar amb aquest anomenat dàmping fiscal. Aragonès va retreure la setmana passada a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso que els espanyols paguin les rebaixes fiscals del govern autonòmic madrileny a aquestes grans fortunes i als imperis econòmics de Madrid, va dir el vicepresident català. I Puig, en una conferència celebrada ahir a Barcelona, va qualificar de deslleial, injust i insultant que Díaz Ayuso presumeixi, va afegir, del dàmping fiscal madrileny. A la reunió d'ahir, segons la Generalitat de Catalunya, Aragonès i Puig també van coincidir en la voluntat de seguir cooperant fluidament i vetllar pels interessos compartits, com és el cas del corredor mediterrani, així com en la necessitat de proposar i gestionar els fons europeus de reconstrucció i reivindicar el paper de les regions en aquesta matèria. Van evidenciar discrepàncies a l'hora d'analitzar la situació política actual, especialment pel que fa a Catalunya, ja que tots dos van contraposar opinions clarament diferenciades segons el comunicat del govern català. Igualment, això sí, els dos dirigents van analitzar la situació epidemiològica de Catalunya i la Comunitat Valenciana, les mesures adoptades pels seus governs i les perspectives de futur. Ens acompanya per analitzar aquest tema i el que és la política mediterrània des de la península Ibèrica, Òscar Oliver, director del Centre d'Estudis per al Transport a la Mediterrània Occidental, el CETMO. Senyor Oliver, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, quina valoració global faria vostè d'aquesta reunió, pel que sabem ara, trobada de treball ahir entre el vicepresident català i el president valencià?
Home, en primer lloc, tot el que sigui posar en valor el corredor mediterrani i jo diria des d'una perspectiva més estesa, l'art mediterrani és bo, és una bona notícia. Ara bé, dit això, jo també crec que aquesta iniciativa expressada sobretot pel president valencià, pel senyor Puig, no és una iniciativa nova. Jo voldria recordar el projecte de creació de l'euroregió Pirineus-Mediterrània que va posar sobre la taula el president Pasqual Maragall ja fa uns quants anys i que es fonamentava sobre una base de cooperació interregional transnacional, perquè aquella euroregió Pirineus-Mediterrània aplegava no només les regions de Catalunya, l'Aragó, el País Valencià i les Illes Balears, sinó que també les regions franceses del Llenguadoc-Rosselló i del Migdia Pirineus.
Per tant, ja ve de molt enrere i, evidentment, l'agermanament Catalunya-València podem dir que és històric, oi? No és d'abans d'ahir.
És històric perquè compartim una mateixa llengua, compartim bona part de la nostra cultura, de les nostres tradicions, però malauradament el que succeeix és que sovint per diferències purament polítiques, i això depèn en bona mesura de qui mana en cada moment en cadascuna de les regions, doncs no sempre s'han donat les condicions per a una bona col·laboració entre Catalunya i el País Valencià.
En qualsevol cas, senyor Òscar Oliver, més enllà del debat i la polèmica sobre fiscalitat amb la situació de la Comunitat de Madrid en el rerefons, que potser no és el tema principal d'avui, per què creu vostè que és important una cooperació més gran ara i en el futur entre Catalunya i la Comunitat Valenciana, que són els dos grans territoris de la Mediterrània peninsular, oi?
Així és, són els dos grans territoris de la Mediterrània peninsular, però jo crec que aquesta cooperació ha de ser entre Catalunya i el País Valencià, ha de ser una cooperació que ha de servir per impulsar el corredor mediterrani, però també hem de tenir en compte que el corredor mediterrani és quelcom que supera la península ibèrica. El corredor mediterrani va més enllà de la península ibèrica. El corredor mediterrani s'endinsa, se'n va cap a Itàlia, se'n va cap a altres països, és un corredor transnacional i no en va, precisament per això, el corredor mediterrani forma part del que s'anomenen les xarxes transeuropees de transport i, per tant, és un dels corredors que forma d'una manera clara una de les prioritats de la política europea en matèria de transport. Si això es pot començar a través d'una cooperació o pot ajudar-hi una cooperació entre Catalunya i València, és indiscutible. Però hem de tenir tots molt clar que el corredor mediterrani va més enllà del que és la península ibèrica, del que és l'estat espanyol.
Efectivament, si té algun sentit aquest corredor mediterrani, no és només per comunicar Girona amb Alacant, per exemple, sinó per fer un gran bé a tot el que pot ser, en definitiva, l'Europa més propera a la Mediterrània i a Europa en general. Avui ens acompanya uns minuts Òscar Oliver, director del Centre d'Estudis per al Transport a la Mediterrània Occidental, el CETMO. Una darrera o penúltima qüestió. Pel que vostè sap, a nivell tècnic, quina és ara la situació del futur corredor del Mediterrani? Un projecte que també ha generat debats i discrepàncies polítiques entre diferents governs espanyols i autonòmic. Pel que vostè sap, en l'àmbit en què treballa, com està la cosa?
Home, jo crec que podem ser per primera vegada... Perdó, que ara m'està sonant el telèfon.
No es preocupi.
Com deia, per primera vegada podem ser moderadament optimistes. És a dir, el govern espanyol ha situat al capdavant d'aquest projecte una persona de la meva confiança, un valencià, precisament, que té tot el meu respecte i la meva confiança, que és en Josep Vicent Boira, que és una persona de perfil tècnic molt qualificada i que està liderant el desenvolupament del corredor mediterrani, del corredor ferroviari mediterrani a la península ibèrica. Però cal tenir present, com deia abans, que el corredor mediterrani és molt més que un corredor ferroviari. És un conjunt d'infraestructures que són ferroviàries, però que també són portuàries, ports, que també són aeroportuàries, aeroports, i que el conjunt d'aquestes infraestructures constitueixen un corredor de prosperitat econòmica i social. Per tant, jo en aquest moment seria moderadament optimista sobre el futur i sobre l'evolució i el desenvolupament d'aquest corredor mediterrani de tanta importància per l'economia i pel benestar social dels ciutadans de Catalunya i del País Valencià.
I pot ser una realitat a curt termini, els propers anys, perquè això sembla que no acaba de concretar-se.
No, això no costa de concretar-se, són inversions molt importants, són inversions que s'han de fer de manera periodificada, perquè és impossible en el temps i en la capacitat pressupostària és impossible d'assumir-les totes de cop, però com he dit fa uns segons, fa un moment, la meva posició i el meu posicionament és que d'una vegada per totes, en un termini moderadament curt, podrem veure fet realitat el corredor mediterrani.
un corredor mediterrani i una cooperació entre Catalunya i el País Valencià que beneficiarà, com ens ha dit avui Òscar Oliver, no només aquesta part mediterrània de la península Ibèrica, sinó tota Europa i tot l'arc mediterrani que vostè coneix prou bé pel dia a dia on treballa. És a dir, això és transnacional i això és, en definitiva, de tota Europa, oi?
És de tota Europa i, si em permeteu que ho digui, també és del nord d'Àfrica. És a dir, l'arc mediterrani no només és el sud d'Europa, és també el nord d'Àfrica, els països del Magreb.
Certament.
És a dir, el Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, que per primer cop sembla que tindrà una normalitat democràtica amb la celebració properament d'unes eleccions. Per tant, el corredor mediterrani té la seva continuïtat cap al nord d'Àfrica i, de fet, hauríem de parlar més que d'un corredor mediterrani, d'un arc mediterrani.
Moltíssimes gràcies, senyor Òscar Oliver, director del Centre d'Estudis per al Transport a la Mediterrània Occidental, al CETMO, i també exdirector d'Aeroports de Catalunya. Una abraçada, que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies. Fins una altra. Una forta abraçada.
Passen gairebé 6 minuts d'un quart de set.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Girem totes les pàgines i ja tenim la contraportada, Rafa.
Vinga, parlem, passem del corredor mediterrani al corredor barceloní directament, Ignasi, perquè titular, Barcelona vol implantar els 30 km per hora, per als cotxes, evidentment, i altres vehicles gairebé a tota la ciutat abans del 2024. El meu comentari és senzill. Jo crec que la persona que vol implantar no es passeja molt per Barcelona, perquè amb la de congestió de trànsit que n'hi ha, amb les caravanes que es formen, no és que anem a 30 per hora, és que, com deia Eugenio, anem a 1 o ningú, saps? Directament.
Sí. Si jo vaig en bicicleta en una baixada a més de 40 per hora, no...
Et multaran.
Et multaran també? No és només per cotxes, no?
No és per tothom.
Gràcies.
Si vas corrents, també.
Fins ara. Fins ara. De seguida, ja a la taula d'anàlisi avui sobre Turquia.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669 56 17 68. 669 56 17 68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669 56 17 68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669 56 17 68.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
Esclar, cada dissabte a 8:45 del matí, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu el Gripau Blau a Ràdio Estel, amb àrabe de bo i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta sense rodes ni volant. De benzina mai no en gasta, només vol de tant en tant un got d'aigua, una amanida.
Tens algun dubte de salut? Rep la teva resposta de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Cinc minuts i mig i seran 6:45. Turquia sembla que deixa definitivament enrere el convuls episodi de l'intent de cop d'estat militar que es va produir l'any 2016. Amb la dura sentència feta pública dijous passat, que condemna més de 300 colpistes a cadena perpètua, entre altres penes, el poder civil exhibeix d'alguna manera que s'ha imposat al motí militar. Dels 333 condemnats exactament, 25 eren generals de l'exèrcit. I els pilots d'avions F-16 que van provocar una setantena de morts després de bombardejar el Parlament i les comandàncies d'intel·ligència, la policia i les proximitats del Palau Presidencial, la presó permanent és, a més, inamovible. El judici ha durat més de 3 anys en una sala formada a dintre de la presó. Aquell cop fallit del juliol de 2016 va causar un total de 250 morts, la majoria civils, i uns 2.000 ferits. Tot i que el govern turc no inclou les víctimes dels colpistes, se sap que hi van perdre la vida 34 d'aquestes persones sublevades, per dir-ho així. Intent d'enderrocar l'ordre constitucional, intent d'assassinar el president i pertinença a organització terrorista en referència a l'organització politico-religiosa del pròfug Fethullah Gülen són els principals càrrecs d'una sentència històrica. Aquells dies de pronunciament militar amb armes van estar a punt d'acabar amb la vida del president Recep Tayyip Erdogan, que es trobava a Marmaris, una localitat de platja, en el moment de l'aixecament. Una videotrucada i la reacció dels seus partidaris van contribuir, segons els analistes, a salvar la vida de l'encara mandatari actual. Més enllà del que va ser ara fa 4 anys el 6è intent de cop d'estat en 60 anys a Turquia, el país euroasiàtic continua lluny de la normalitat política i social, alhora que veu la seva possible integració a la Unió Europea més lluny que l'any 2005, quan va començar a plantejar-la seriosament. Tothom sap que, si hi hagués triomfat el cop d'estat de 2016, Turquia hauria entrat, probablement, en una guerra civil de conseqüències imprevisibles per al món, però sobretot per a les històriques tensions al Pròxim Orient, particularment les veïnes Iraq i Síria. A més, Turquia, recordem-ho, és un país de l'OTAN. El problema que hi ha ara és que Erdogan ha aprofitat la derrota del motí militar per enfortir el seu poder i exercir un control més gran. Les seves reformes han convertit el règim turc en semipresidencialista, un model que ja formava part de les aspiracions del seu partit, confessional musulmà, i també dels seus actuals socis ultranacionalistes. A més, el mandatari turc aspira a aconseguir l'extradició de Fethullah Gülen, que dona nom a un moviment antisistema que té vocació d'estat paral·lel, per dir-ho d'alguna manera. Gülen es troba als Estats Units. En qualsevol cas, l'estat d'excepció posterior al cop militar es va aixecar ara fa 2 anys només, però els turcs continuen vivint sota una certa sensació de fracàs i sense un horitzó clar d'estabilitat. Analitzem avui aquest tema amb la periodista Teresa Carreras, corresponsal de la revista El Siglo a Catalunya i membre de La Independent. Bona tarda, senyora Carreras.
Hola, molt bona tarda, Ignasi.
Gràcies. Teresa Carreras m'acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel i tenim a Turquia el periodista Albert Naya Mercadal, que treballa com a enviat especial per a diversos mitjans en aquest país euroasiàtic. Senyor Albert Naya, un plaer, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé, aquí.
Està molt bé, malgrat la situació difícil a Turquia. Com es viu ara mateix aquest moment, després de les condemnes i amb l'intent polític i social de tornar a una certa normalitat, si és que es pot dir així?
Bé, s'ha de dir que aquestes condemnes en l'opinió pública tampoc han tingut una gran transcendència, no? La gent no parlava pel carrer d'aquest fet. És un fet que va passar, com sabem, fa 3 anys, 4 anys, i realment no... Tampoc hi ha hagut un debat públic sobre aquest tema, tot i que el govern, evidentment, l'ha volgut fer molt gran i realment els judicis han estat molt grans, no? Però a nivell de carrer, jo crec que la població ara mateix el que puc veure és que té altres problemes, no? Que no són el tema del cop d'estat, i realment no hi ha hagut una gran transcendència sobre això ara mateix, podem dir des d'aquí.
Doncs important aquesta informació, perquè aleshores podem dir que s'ha destacat més aquí o a la resta d'Europa que no pas a Turquia mateix. Això sí, els problemes doncs són la crisi sanitària, la Covid, les desigualtats socials i molts altres històrics a Turquia.
Sí, no, evidentment. És a dir, quan parlo de que el debat de les condemnes no ha tingut gran transcendència, és bàsicament perquè la gent entén que arrel de l'intent de cop d'estat, el que va passar va ser molt pitjor, que és que va canviar una mica la forma de protestar, la forma d'expressar-se. Evidentment, les llibertats van quedar molt més coartades en un país que ja les tenia prou coartades, Per tant, el que és el debat de les condemnes o certs pilots o una part de l'exèrcit que es va sublevar amb el lideratge de Fethullah Gülen, com bé deies, realment no és el que més importa. El que més importa és el que ha passat després de tot això, que és el que realment ens ocupa la gran part del temps els periodistes que estem aquí, els observadors internacionals, sí. Evidentment.
Des de Turquia ens parlava Albert Naya, des d'aquí, des de Barcelona. Teresa Carreras.
Jo volia saludar l'Albert, lo primer, i dir que a mi em sembla que a Turquia ara hi ha molta por. Ell potser, com que hi viu sempre, ho destaca menys, però jo crec que hi ha molta por. Jo el que he fet ha estat parlar amb dos amics amb els quals parlo habitualment, però el que m'ha dit un d'ells, que no diré el nom perquè m'ho ha demanat, és: Teresa, no et puc parlar de com han estat rebudes aquestes condemnes. En canvi, una companya, sí, ara diré el nom, diu: a nosaltres això no ens importa perquè no ens ho creiem, és un judici farsa. L'Albert Naya ho ha descrit, a mi em sembla, molt correctament. Hi ha molta por, perquè el que ha fet ara Erdogan és augmentar aquest règim tan presidencialista que ell ja s'ha creat des de fa molts anys, augmentar tot el seu poder.
Sí,
i ara
sí.
El que està fent és, arran de la crisi sanitària, les presons, pel que em deia la Sekine Türkeri, la meva amiga periodista kurda, Sekine Türkeri, m'ha autoritzat a dir el seu nom, té les presons plenes, a part de la gent del cop d'estat, plenes de gent que estan condemnades amb multes o amb un o dos anys o tres de presó, perquè sota amenaça d'haver dit mentides en relació a la Covid.
Uh-huh.
I això que Turquia ha tingut pocs morts en relació
altres països, Espanya
altres
mateix.
Espanya mateix, sí, vull dir, molt pocs. Vull dir, quan ho han sabut portar. Això és una excusa.
Sí, perquè a més, clar, la crisi sanitària comporta per necessitat en alguns moments retallades de llibertat, ja ho sabem prou bé,
sí,
aquí,
sí, sí.
A Itàlia o a Alemanya o a França.
Sí.
En tot cas, Recep Tayyip Erdogan ha reforçat el seu poder, la societat turca viu preocupada per problemes, però no sembla que la gran preocupació sigui redefinir el sistema polític. No sé si Albert Naya té alguna resposta a això, o sí que hi ha un moviment, doncs, una mica de contrapès a aquest enfortiment del poder presidencial. Com estan les coses aquí?
També aprofito per dir-li hola a la Teresa, que estic molt content d'estar aquí amb vostè avui.
Hola, Albert.
Molt bé, gràcies.
Evidentment, sí que hi ha un moviment. Sí, la pregunta va encaminada si hi ha un moviment d'oposició, vol dir, no?
Sí, exacte. Si l'oposició és pel tema del sistema polític, demanar més democràcia, o són altres qüestions? Aquesta era una mica la pregunta.
No, evidentment, el tema democràtic va ser un tema que ja va saltar als mitjans, tot i que era anterior, però va saltar als mitjans, sobretot arrel de les protestes de Gezi l'any 2013. Realment, la repressió que hi ha pogut haver amb Erdogan no només ve arrel del 2016, ve d'abans, però sí que és veritat que a partir del 2016 tot, diguéssim, s'accentua, no? I sobretot amb les purgues que hi ha cap a acadèmics, cap a càrrecs policials, càrrecs mm-hmm. judicials, polítics, societat civil, funcionaris, són gairebé més constants a partir del 2016. Hi ha un moviment de protesta, i en tots els sentits. De fet, hi ha un moviment de protesta molt fort en el moviment feminista.
Exacte, és aquí on jo volia anar. Uh-huh.
Sí, totalment.
És aquí on jo volia anar, que pel que jo he sentit i he llegit i he parlat amb aquests amics meus turcs, bàsicament la Sekine, ella el que em deia és que fins i tot aquesta situació tan dura de repressió per la qual estan passant ha fet que les dones turques i les dones kurdes ajuntessin encara molt més els seus esforços per anar contra el dictador.
Mm-hmm.
No sé si això t'ho has vist, però realment elles han sortit tots aquests dies, després de la sentència, han sortit al carrer, i pel que deia la Sekine, Teresa, compte, perquè Erdogan, de qui més pot té és de les dones, del moviment de les dones.
És molt considerat dictador a la societat turca, Erdogan, senyor Bermeyer.
La paraula dictador
no és generalitzat.
No la tenim massa en el diccionari aquí a Turquia, perquè, entre altres coses, han caigut sentències cap a periodistes per dir aquesta paraula, perquè ell, evidentment, et dirà que no és un dictador perquè ha estat escollit democràticament. Sí. Per tant, la mentida i, sobretot, l'insult cap al president s'ha de tenir en compte, està penat en presó. És a dir, podríem parlar també de la repressió a les xarxes socials. Posar un tuit o un missatge de Facebook o el que sigui en contra del president pot ser significat de que el dia següent vinguin uns senyors a la teva porta, piquin i se t'emportin. Per tant, el tema de la paraula dictador, jo crec que, malauradament...
No, tens raó tu. Potser no és la bona paraula, però...
Però si li diuen algunes persones d'allà és perquè
ho pensen,
no? I tant.
El que està molt clar és que aquests quatre moviments, és a dir, Putin s'enforteix per un cantó, Erdogan per un altre. Sort que ara Trump no ha guanyat les eleccions, perquè si no hagués sigut un món bastant difícil.
En mans d'uns populismes molt variats, diguéssim.
Sí,
no? Bé, i cap a on va la situació de Turquia? M'agradaria, ens queden 3 minuts i mig, és poc, Albert Naya i després Teresa Carrera, si els sembla. Cap a on pot evolucionar aquesta situació de Turquia, tenint en compte que hi havia uns ponts amb la Unió Europea des de fa 15 anys i ara sembla que es trencaran, i altres situacions...
Però no hi han sigut gaires, Albert, no hi havia... els ponts, perquè des d'allà no se senten europeus, francament.
Però hi havia una iniciativa, no?, d'intentar integrar...
Política dels polítics.
Dels polítics, sobretot des de Brussel·les, no?, en el seu moment. Sí, Albert Naya.
Bé, els ponts amb la Unió Europea és que els miris per on els miris es van tallant un a un. És a dir, hi ha una llei antiterrorista que, de fet, va ser
dura.
Un dels esculls en el seu moment perquè Turquia no entrés a la Unió Europea. També hi ha el tema ara mateix amb Grècia i els hidrocarburs en el Mediterrani Oriental, hi ha el tema d'unes relacions molt difícils amb França. Per tant, hi ha tants factors que fan pensar que Turquia ara mateix no té cap cabuda a la Unió Europea, que el debat europeu ara mateix a Turquia també és difícil de trobar-li una cabuda. Per tant, ara mateix jo, pel que veig, jo no crec que Turquia i a nivell de societat tinguin masses ganes d'estar a Europa, però...
No, gens.
Ni d'aliar-se amb Europa, ni d'aliar-se amb Rússia, ni res, perquè també al final és tot a nivell polític. Sí. Els turcs, al final, el que volen, i això sí que es percep a peu de carrer, és que la crisi econòmica s'aturi, perquè tenen una crisi bestial. Ara mateix cap turc pot viatjar a Europa, perquè la lira està, respecte al dòlar, crec que estava a 8.5, una cosa així... és totalment inadmissible per ells. Per tant, les preocupacions que ells tenen són sobretot a nivell d'economia i a nivell també d'una mica de llibertat d'expressió, de que tenen ganes de sortir al carrer, de protestar i que no els detinguin pel mer fet de protestar o posar qualsevol cosa a les xarxes socials i que no se'l jutgi per això, no?
Clar. Sí, Teresa Carreras.
No, jo volia acabar només dient una cosa important, que és la següent. La llibertat d'expressió casa, la busquen una mica a Brussel·les quan es deixa el senyor Erdogan rebre diners de la presidenta de la Comissió Europea, que està fent el joc perquè ell faci de pont, faci d'aturador a la crisi migratòria que tenim i que és un dels passos importantíssims allà. I aquest és l'únic interès que té la presidenta de la Comissió Europea, la senyora von der Leyen.
I des d'abans també.
Des d'abans també, però ara em sembla que molt més.
Molt més. A Turquia, per cert, és un territori estratègic per a l'OTAN, recordem-ho, ara no tenim temps d'aprofundir-hi, però clar, l'OTAN... té en Turquia un soci importantíssim al costat del Pròxim Orient, no, Albert Naya, i això també ho sap la gent.
Sí, no, Turquia evidentment és el soci número 1, evidentment a l'OTAN ha fet molt de mal aquesta relació que Turquia porta amb Rússia, que si bé abans quan era comercial no se la miraven massa, a partir de la compra dels míssils S-400 ja va ser un problema bastant a tenir en compte, sobretot després de que el programa F-35 que tenia amb els Estats Units hagi acabat malament justament per la compra d'aquests missils. Sí, sí. No? Per tant, el paper turc ara mateix a l'OTAN, si bé és importantíssim i tots els analistes segueixen dient que segueix sent importantíssim, evidentment queda una mica tocat per aquesta relació amb el Kremlin.
Se'ns ha acabat el temps, però moltes gràcies, Albert Naya, des de Turquia, i des d'aquí, Teresa Carreras, a tots dos. Fins una altra. Bona
Albert,
tarda.
Bones festes, perquè no ens bones parlarem festes, segurament.
Això, bones festes allà. Adéu-siau.
Adéu.
Seguim a Ràdio Estel. Fins aquí al Mirador de l'Actualitat.